el 0 a 5, que es compleixen 50 anys el 17 de febrer, que per cert em sembla que és un dissabte, o sigui, aquell dia en podrem parlar, en faràs tu el programa, però no només el partit, sinó tot el que és el context, no? Per exemple, el 0 a 5 hi ha un context polític molt evident. Sempre que hi ha un Barça-Madrid, Madrid-Barça, es pot entendre el partit, es pot fer una lectura política, però aquell 0 a 5 doncs estem parlant d'un partit que es disputa en el tardofranquisme, Franco està a punt de morir ja, etc. Però aquella victòria doncs, va ser pràcticament trencar ja les cadenes, no?, que lligaven Catalunya contra Madrid, i de fet tots els testimonis doncs van per aquesta línia, no? Per una part hi ha el partit, parlem amb diversos jugadors, amb Mora, amb De la Cruz, amb Marcial, amb el propi Xarri Reixac, amb Asensi, que aquell dia marca dos gols, fins i tot amb Hugo Cholo Sotil, que fa el cinquè, amb diversos periodistes, algun que fins i tot va ser-hi, i doncs amb Joan Gaspar, lògicament amb Josep Maria Minguella, que Minguella, encara que molta gent no ho sàpiga, Minguella era tècnic assistent de Rinus Michels aquell dia, perquè Minguella arriba al Barça anys abans per fer de traductor de Dick Buckingham, que era l'entrenador anterior a Michels, i com que parlava bé l'anglès, i en aquella època el Barça, l'estructura no tenia res a veure amb la d'ara, sense ni imaginar un Barça a finals dels 60 en què ningú parlava anglès. Aleshores, Minguella es queda en el cos tècnic de Buckingham, i quan arriba Michels diu, doncs aquest home que parla anglès que es quedi amb mi. Doncs bé, Minguella aquell dia formava part del cos tècnic del Barça el dia del 0-5, no? Doncs bé, aquesta i moltes anècdotes, i el dia del 5-0 doncs, evidentment, doncs, també parlem amb Lluís Canut, que és el narrador d'aquell partit que el va fer Canal 33, ara sembla impossible, no?
Sí.
Això, parlem amb el Goicoechea, amb el Miquel Àngel Nadal, amb l'Ivan Iglesias, que fa el cinquè gol, en definitiva, doncs, moltíssims protagonistes, que ja dic, no és només el partit, sinó, per exemple, el Josep Maria Minguella, el Joan Gaspar, ens expliquen com es va forjar, com es va fer el fitxatge de Romario. Són moltes anècdotes en reportatges d'uns 40 minutets aproximadament cadascun.
Què us sembla, eh? 0 a 5, 5 a 0 al Madrid, per recordar-ho, aquestes dues efemèrides. Home, jo tinc moltes ganes d'escoltar-ho, bàsicament perquè no vaig veure res.
Jo el 5 a 0 sí, eh?
Ni el del 74 ni el del 94, que em va enganxar.
Jo el 5 a 0 sí que el recordo perfectament, sí, on estava, amb qui estava, que eren els meus pares.
Quants anys tenies?
11. Jo tinc 41, vull dir, ja el recordo perfectament, o sigui, és que recordo la narració, recordo estar a casa, recordo flipar, perquè clar, un imaginava guanyar un partit, però guanyar 5 a 0 al Real Madrid en aquella època tampoc era tan fàcil, tot i que era un gran Barça, però clar, crec que sóc l'únic d'aquí, no?, que pot recordar algun dels partits. El Dami igual també, el del 94 se'n recorda.
No, el Dami sí, el
4
Dami
anys
sí.
Però per mi, et dic, va ser segurament el meu primer gran record de flipar-la, de dir, mare de Déu, què és això, no? Quina barbaritat, i sobretot Romario, no? Recordo els gols perfectament, l'últim...
Va fallar Víctor Roque a... contra les Palmes, Romario no l'hagués fallat, eh?
No, ja et dic que no. Recordo que agafa la pilota Romario i Lluís Canut diu, atenció, perquè aquest home amb la pilota als peus és un perill, vull dir, era una emoció, no? I recordo ja l'últim d'Ivan Iglesias, que és... que és una mica, que va ser una mica inesperat, no? Va ser
Jeffrey
Lambert,
sí.
I tot, no? A Toni Bruins Slot fent el... Tot això ho recordo en directe, de viure-ho, i òbviament no ho oblidaré mai.
Doncs es compleixen 30 anys d'aquest 5 a 0 que tu recordes, Albert, i 50 anys d'aquell 0 a 5, que aquest sí que no...
No, el que passa és que això sí és real. Arran d'aquesta victòria del Barça, les següents setmanes es van fer molts reportatges del 0-5.
Ah, i tu vas...
I jo recordo veure molt del 0-5 dels dies de després, el 94, perquè, òbviament, clar, el que feien les televisions era anar al precedent més proper que tothom recordava, no? I va haver-hi molts reportatges aquelles setmanes després del 5-0.
Dami, ja veus que tenim ganes de sentir-ho. Això demà de 12 a 2 del migdia i diumenge de 3 a 5. Vols afegir alguna cosa més del que hem explicat, d'un i un altre reportatge?
No, res més, agrair el suport a tota la redacció, perquè allà on no es podia arribar doncs sempre hi havia una mà que ens ajudava, fer una trucada, anar a fer una entrevista, el que calgués, i sobretot agrair el suport al gran Víctor Valero, a qui ara mateix tens sí, davant teu, perquè és una persona amb la que es pot treballar molt fàcil i és un crac, el mando dels botons.
Doncs sí, el Víctor Valero, que avui és el control tècnic del Tu Diràs. Dami, bona feina, i estem pendents del que surti demà i diumenge d'aquests dos reportatges del 5 a 0 i del 0 a 5. Una abraçada molt forta, bona nit.
Perfecte, Gerard, gràcies, bona nit, fins ara.
Sobre de la mitjanit, després d'explicar-vos aquesta sorpresa que tenim preparada pels oients, volíem anar ara cap a Londres, a veure si la connexió ens ho permet, perquè aquesta tarda hem conegut que s'ha enfonsat el Tàmesi, el vaixell que era seu de la penya blaugrana de Londres, l'emblemàtic Barça & Co, on els culers s'aplegaven per veure els partits del Barça, s'ha inundat per les fortes pluges que hi estaven aquests dies al Regne Unit, i volíem saber exactament el que ha passat. De seguida, si podem, anem cap allà. No sé si tinc el Miquel Agut per aquí. Hola, Miquel, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Tens veu o no?
D'aquella manera, encara l'efecte Ivan Martín encara dura, i els virus també et tenen a veure quan menys toca, i per tant, entre una cosa i l'altra, ja saps que no em caracteritzo per tenir veu de tenor, però aquests dies són complicats.
Val. No, de moment et veig veient que vas evolucionant favorablement, eh? Vull dir que a poc a poc vas guanyant una mica de veu.
I la ressaca del cap d'any.
Sí, ja et fotran la ressaca del cap d'any a casa, el cap d'any, l'altre, ja, el romàntic, ja ha sortit el romàntic amb la ressaca del cap d'any.
Sí, molt romàntic, avui està molt romàntic.
Miquel Agut, top 3 de les persones més content, que més felices de Catalunya ara mateix.
Sí, sí, suposo.
Tranquil·lament.
S'ha gripat, però sí, suposo que...
Sí, però una cosa no treu l'altra, la grip no treu la felicitat.
No, és veritat. Què t'anem a dir, Agut? Jornada de Copa, demà. Comencem pel Girona, que juga a partir de les 6 de la tarda al camp de l'Elx. Quina és l'última hora de l'equip de Mitchell per aquest partit de Copa? Setzers de final, recordo.
Exacte, sí. Eliminatòria, partit únic, per qui no ho sàpiga o per qui no ho recordi, i encara sense VAR. O sigui que demà confiança en l'àrbitre de camp i en els assistents. Avui Mitchell ja ha demostrat amb la convocatòria, Gerard, que no li fa nosa la Copa, tot el contrari, perquè ha convocat tots els disponibles. Això són 19 jugadors del primer equip, més 2 del filial, el davanter Almena i el central Antal, i 3 dels absents, per cert, Sigankov, Angel i Borja, estaran disponibles per jugar al camp de l'Almeria el dia 14 quan es reprengui la Lliga. Perquè, segons Mitchell, la Copa és il·lusionant, però és útil, i fins i tot s'ha atrevit a dir que seria el camí més curt cap a un títol.
La pressió de fora per nosaltres no existeix. De dins tenim la sensació que podem guanyar qualsevol partit i hem de continuar de la mateixa manera. No, la pressió no és continuar al costat del Madrid, és fer el millor partit possible demà.
El tècnic, aviam si podem escoltar el document en el qual diu que la Copa podria ser, tot i les dificultats, perquè evidentment és una competició feta a partir d'eliminatòries, en el qual diu que guanyar aquest títol, si és que l'equip aconseguís aquesta fita a la Cartuja l'abril vinent, podria ser el camí més curt per un títol més enllà de la situació òptima que té el Girona a la Lliga a dia d'avui.
és un camí difícil, complicat, però també és més curt per arribar a aconseguir un títol, és veritat, però és molt, molt difícil, molt complicat. De veritat, demà és un partit difícil i per passar necessitem la nostra millor versió i hem de fer-lo. Necessitem guanyar contra un rival que està fet per pujar.
Un rival que està fet per pujar. De seguida n'escoltarem l'entrenador. A la convocatòria, per cert, tres porters, també Gazzaniga, ex de l'Elx, i Mitchell diu que ja sap qui serà el porter titular. De fet, el porter també ho sap, però no ho ha volgut dir encara a la roda de premsa. Fins ara la Copa, qui ha jugat ha estat Fui Díaz. Ha estat una roda de premsa mitjana entre la Copa i la Lliga, perquè també evidentment el mercat està obert i l'equip està molt bé a la Lliga, i està el Girona pendent de reforçar-se, i ha explicat Mitchell que ho intentaran, però que no serà fàcil.
A veure si podem explicar el tall de, si podem tirar el tall de Mitchell sobre els fitxatges. No el tenim, eh? No el tenim. No el tenim al tall. En qualsevol cas, bé, Miquel, sí, parlaves d'això, eh?
Sí, el que deia Mitchell és que el Girona té una gran plantilla i, per tant, com que té una gran plantilla i té molt bons jugadors, millorar els que té no serà fàcil, i si els millores segurament també voldrà dir fer una inversió econòmica, etc, etc, i per tant és complicat que puguis aspirar a millorar-la, tot i que ho intentaran des del club durant aquest mercat d'hivern, ara que la Copa tindrà protagonisme si el Girona va superar les eliminatòries entre el gener i el febrer, i a part ja la Lliga, per descomptat. I per últim, escoltarem el tècnic de l'Elx, Sebastián Becasese, parlant sobre el Girona, perquè és curiós, o no tan curiós, però sí que és simptomàtic veure com hi ha entrenadors que quan juguen contra el Girona en parlen com un exemple, sobretot en el cas d'alguns que volen construir alguna cosa que pugui donar-los rendiment, com per exemple per pujar a primera divisió, que és el que intenta fer el tècnic argentí dels il·licitants.
No, no ho podem escoltar, doncs? Em sembla, Miquel. No ho podem escoltar.
Tampoc?
Però, no, tampoc. Però, no passa res. No passa res.
No passa res. Aviam, és un entrenador argentí expressant-se en castellà amb una cadència molt entretinguda, però amb respostes de 5 minuts. Per tant, havíem fet un tastet per il·lustrar com els rivals veuen el Girona, però cap problema. En tot cas, ho refresco per qui calgui. L'Elx és el 12è de segona amb 30 punts a 3 de la promoció de descens i 10 sobre del descens. I la temporada passada, com tothom recordarà, van baixar clarament a segona divisió. Tenen la baixa d'Òscar Plano, que és el màxim golejador, i els dubtes de Hossan i Nico Castro. S'han venut vora 15.000 entrades, això és la meitat de l'aforament aproximadament, i els últims precedents entre els dos, una de freda i una de calenta. L'1-2 de la temporada passada, amb gols d'Ivan Martín i Tati, però fa 4 temporades, ho recordaràs, Gerard, l'anada de la final per pujar a primera divisió, aquell 0-0 a porta tancada pel Covid amb Martínez Potatero com a escenari, després hi va haver el gol de Pere Milla al camp del Girona, que va apartar els gironins una vegada més en una promoció de l'ascens a primera divisió. A veure què passa demà amb l'arbitratge del Verón Las Rojas.
Amb l'accent argentí no tenim, és Miquel, per reproduir l'entrenador de l'Elx?
No, perquè, clar, tampoc no he acabat de prendre nota exactament del que deia, sinó perquè m'ho demanes tu, llavors jo potser ho podria fer, però com que no he acabat de prendre nota del que deia, prefereixo, entre el nas tapat i tot plegat, prefereixo no fer res que després...
Quina llàstima que no tingui la transcripció de les declaracions, eh, si no...
Sí, és que aquest és el punt clau, si la tingués pots comptar que ho faria, eh?
La sensació per sentint a Mitchell i escoltant el que diu el Miquel és que la Copa se la pren molt seriosament amb el Girona, eh?
Sí, i de fet, jo després del partit contra l'Atlético de Madrid, el dimecres vaig parlar amb Mitchell al postpartit, i el que va dir és que per ell li encanta que hi hagi Copa, que li va molt bé, no només pel fet de que hi ha una altra competició i que poden rotar futbolistes que no tenen minuts, sinó també perquè creu que destensar una mica tota aquesta pressió de la Lliga en partits d'una altra competició li pot venir bé a l'equip. Per tant, el vaig veure molt eufòric quan li vaig preguntar pel tema de la Copa. Per tant, Sara, que hi té molta il·lusió.
Sí, jo crec que en aquest sentit Mitchell és guardiolista. Em recorda molt el discurs que feia Guardiola, que arribaven partits suposadament assequibles o de menys transcendència i feia una convocatòria de primer nivell, ningú es quedava a casa, no es relaxava al més mínim, i crec que Mitchell tira per aquest camí. Ell crec que prioritza més l'aspecte mental, creu que acumular victòries és millor, encara que això també li reporti en algun jugador concret un desgast extra.
I la Copa és un premi, i el Girona és que gaudeix i fa gaudir veient-lo quan juga. Per tant, si estàs en aquest punt que totes les coses et surten bé i estàs a les primeres rondes de Copa, per què no prendre tu com un partit més, no? Per sortir a disfrutar, si tens algun jugador amb més molèsties físiques o que has d'anar amb més prudència, el pots rotar, però si pots presentar una convocatòria digna, prestigiar la Copa i seguir disfrutant amb aquest futbol, jo crec que és un premi pel Girona a la Copa ara mateix.
No, i sobre això que dieu, molt ràpidament, després de jugar contra l'Oriola, Michel va dir: aquest partit ens va molt bé, perquè el següent partit de Lliga és contra el Barça, i el Barça està tota la setmana preparant el partit, però nosaltres, està parlant d'aquest partit del Barça durant tota la setmana, ens hauria fet bola. O sigui que ens ha anat molt bé venir aquí a jugar a Oriola, refrescar una mica les cames, i ara començar a pensar en el Barça 2 dies i mig aproximadament, que és més o menys el que diguem-ne que el jugador tolera, i a partir d'aquí, doncs, anar a jugar el partit i aviam què passa, no? I d'altra banda, un rendiment com el de Solís en el partit contra l'Atlètic de Madrid no s'explicaria sense el rodatge que ha tingut a la Copa. Si hagués sortit de cop a jugar contra l'Atlètic de Madrid sense minuts a la Copa i sense minuts en partits amb camps que no estan tan bé potser, contra rivals que piquen més, etcètera, etcètera, doncs segurament el bon partit del colombià no s'hauria vist si no hi hagués hagut aquests precedents a la Copa que li han donat minuts i confiança.
Tan senzill com que està entre els 5-6 favorits a guanyar aquesta competició d'avui. I per tant Mitchell diu: doncs la vull guanyar.
I perquè haurà de rotar. Vull dir, si el Girona no estigués vivint una temporada històrica a la Lliga, vull dir, si estigués un pèl per sota i no hi rotés als partits importants quan arribin, si supera el partit d'ells, és que jo dic top, o sigui, amb els jugadors que té ara, top 3, top 4 favorits, no top, és que em sembla un equip superior a la majoria d'equips que hi ha a primera divisió en el dia d'avui, és que és la realitat. T'agradi o no t'agradi?
De fet, tot és a eliminatòria a partit únic, menys les semifinals, sí. Perquè hi arribi, no dic que sigui el Girona, però sí. Tot és a partit únic, menys les semifinals.
No, i si tens urgències a la Lliga, la Copa fa nosa. Però si et pots permetre a la Copa fer rotacions i donar minuts a jugadors menys habituals i encarar-ho de forma desinhibida, com crec que ho encara el Girona, és el que deia, jo crec que és per disfrutar-la.
Sí, i després d'aquest partit queden 4 a la competició abans d'arribar a la final. Vull dir que, i la final ja és una altra cosa, vull dir, al final ja forma part del torneig, però juga en un altre moment i és un altre...
T'estàs veient a la Cartuja fent el... Tu diràs des d'allà, Gerard?
No.
No, clar, vull dir...
No m'hi estic veient, però és una possibilitat que a dia d'avui no es pot descartar, així com en altres èpoques segurament l'haguéssim descartat.
Podríem estar parlant d'un doblet.
Sí. Aquí tothom
fa. Aquí hi ha...
Miquel, un doblet, no?
Aquí ja em sembla que li deu algú.
Va venir l'altre dia l'Alberta Montilivi, clar, i la frasqueta que feia allò...
Sí, ens hem quedat tocat els dos, una mica.
Sí, bueno, sí, una mica. Jo això des de... Ja ho arrossego de fa temps, vull dir, no és d'ara. Quan el Barça li va fer el 5-0 al Madrid ja estava tocat per la tramuntana, saps? Però vaja, no, l'altre dia va ser com si haguéssim... Vaja, com si haguéssim anat a Jamaica amb Bob Marley, igual. Vam acabar tots dos ambientats d'optimisme.
Agut, a dormir, que passen els Reis. No sé si t'has portat bé o no, però una mica de carbó sempre...
Carbó
cap a Alacant ja i apa.
L'altre.
I demà en parlem, i demà ho comentem tot plegat.
El romàntic.
Una abraçada, que vagi bé.
Apa, adéu.
Bona nit. Sometimes you gotta bleed to know that you're alive and have a soul. But it takes someone to come around to show you how. She's a tear in my heart. I'm alive. Ara continuem repassant la Copa que té el Girona a partir de les 6 de la tarda demà en directe al Superesports amb el Puig, la Guti i companyia. Però abans d'explicar l'última hora de l'Espanyol, d'explicar també l'última hora del Madrid i anar cap a Aranda del Duero, cap al centre de l'estat espanyol, per parlar amb un jugador català de l'Arandina, el que farem serà recuperar la connexió que teníem pendent amb Londres, ara sí. Ho he explicat abans, aquesta tarda ens ha sorprès una notícia, i és que s'ha enfonsat al riu Tàmesi el vaixell que era seu social de la penya Blaugrana de Londres. Era l'emblemàtic Bar Encó, on hi havia molts culers doncs, que s'aplegaven per veure els partits del Barça allà. S'ha inundat el vaixell per les fortes pluges que hi està havent aquests dies al Regne Unit. I volem saber exactament què ha passat i què faran a partir d'ara. Tinc en línia el seu president, el president de la penya, l'Eduard Mañas. Hola, Eduard, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Bona nit. Per dir alguna cosa, Eduard, perquè entenc que el dia ha estat... dur per vosaltres, què ha passat? Com us aneu assabentat? Quina explicació us han donat?
Sí, sí, no, és, ha sigut uns dies molt durs. Això el Barrancó es va enfonsar ahir, de fet. Sí, ahir, ahir. I ha sigut molt durs, els penyistes molt tristos i molt commoguts. Va passar cap allà a les 12 del migdia, ahir, és quan es va avisar a l'autoritat marítima del Tàmesis, i nosaltres ens vam enterar perquè això, clar, està al Barrancó, és un lloc molt transitat, i hi ha grups de Facebook i de tot això on la gent diu, mira, un vaixell s'ha enfonsat, no? I llavors, un dels nostres penyistes que estava en aquest grup diu, carai, això és el Barrancó, i ho va posar al grup de WhatsApp, i clar, era incredulitat, no? Sí, sí, és el, carai, és el Barrancó, no?, que s'ha enfonsat. I immediatament vaig trucar al propietari, al Jorge, i li vaig, no, preguntar si, no, primerament, si estaven tots bé, i que realment...
Estan tots bé?
Afortunadament no va haver cap desgràcia personal, això és una cosa molt bona, però sí, sí, evidentment s'havia enfonsat. No se sap el per què. I això primer s'ha de reflotar el vaixell i llavors es veurà quin és el problema. Però el que sí que és cert és que aquests últims dies hi ha hagut molta pluja aquí al Regne Unit, vents molt forts, hi ha hagut tormenta, i això evidentment ha contribuït a l'enfonsament del vaixell, però clar, això, només això no ho explica, no? És possible que hi hagi algun problema al casc del vaixell? No se sap, això és només especular. I el que sí que és cert és que l'autoritat marítima de Londres ja ha fet un comunicat on ha dit que és prioritat reflotar el vaixell, perquè el Tàmesis és un dels rius més transitats del món, i tenir un vaixell allà enfonsat és problemàtic, no? Així que és important saber el que ha passat, però també és molt, molt trist.
Des de quan era la seu social, Eduard, el Barrancó de la Penya?
Sí, nosaltres fa 15 anys. Vam començar el 2008, de fet el primer partit que vam fer a la seu de la Penya va ser el primer partit de la Lliga del Guardiola.
Numància,
contra el Numància,
no?
Contra el Numància, sí, un agost del 2008. I vaja, és un lloc molt carismàtic i molt maco. Té unes vistes privilegiades del Big Ben, del London Eye, del Parlament, un vaixell petit, un ambient fantàstic als partits importants. L'anomenàvem el Camp Nou on the Thames, és el Camp Nou al riu Tàmesis, per l'ambient que hi havia. I hem viscut realment moments inolvidables allà, quedaran amb nosaltres. La final de Wembley del 2011, un dia... inolvidable, moltes pallisses al Real Madrid, impagables, diria, i molts partits de Champions, no? I tot això, pues, mira, ara queda amb els records, no? És trist.
Mirant cap al futur, teniu pensat desplaçar-vos a un altre lloc, a un altre seu social, o és molt recent encara, Eduard?
Sí, és molt recent. Vull dir, ara mateix estem... perquè, clar, el drama principal ara mateix és la gent que treballava al Barrancó.
Els propietaris,
perquè
clar.
Era una, els propietaris i els empleats, perquè el Barrancó era una empresa familiar. I feien principalment festes i menjars, i era la nostra seu, però tota aquesta gent ara s'ha quedat a l'atur. I de crisi segur que n'hi ha a Catalunya i també n'hi ha al Regne Unit. Vull dir, són temps difícils des del punt de vista econòmic. I això, vull dir, ara mateix el que hem fet és començar una campanya per recollir fons pels empleats del Barrancó i ajudar-los, no, amb aquesta desgràcia. Però i a partir d'aquí, pues, llavors haurem de començar a veure, no, què fem a la penya. Està complicat.
S'ha posat en contacte algú del Barça amb vosaltres en aquestes últimes hores?
Sí, sí, sí. Evidentment, des del Departament de Penyes, inclús quasi abans que sortissin les notícies, ens han trucat, i també de la directiva, el Josep Maria Macià, de part de l'àrea social, vull dir, gent maquíssima, ens han expressat, ens han donat ànims i els hi agraïm molt des d'aquí.
M'expliquen, de fet, no sé si us han fet arribar, que el Barça farà arribar una samarreta signada pels jugadors del primer equip perquè la sortegeu i així pugui ajudar, en la mesura del possible, a recaptar fons per aquestes donacions que esteu intentant recollir de cara també als propietaris i als empleats del Barça. No sé si us han fet arribar, però això és el que m'expliquen des del club, Eduard? Per tant, bon gest.
Pues m'has alegrat molt. No ho sabia,
no?
acabo de saber. Vull dir, realment tot s'ha de dir que des del Departament de Penyes i el Barça sempre s'han portat molt bé amb nosaltres i amb les penyes, i estem molt, molt agraïts.
Doncs, Eduard Manyàs, president de la penya Blaugrana de Londres, una abraçada ben forta, i tant de bo que, una llàstima que hagi passat això, però que tant de bo que els empleats, que els propietaris i que vosaltres mateixos, com a seu social de la penya que teníeu en aquest barancó, doncs pugueu seguir endavant i que pugueu reunir-vos, encara que no sigui en aquest emblemàtic lloc, pugueu reunir-vos tots els col·legs de Londres en un altre lloc, però que continueu ben junts i fent la feina que feu. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies. Així ho farem. Vinga, una abraçada.
Una abraçada. Es fa la guitza, i com diu l'Eduard, sí, nosaltres ens toca més de prop el Barça i la penya, però aquí realment els que pateixen les conseqüències són els empleats i els propietaris d'aquest bar, que era mític de Londres i dels col·legis. Jo no hi havia anat mai.
I estàvem en un emplaçament preciós. Jo, arran de la notícia que bon, nosaltres ens ha arribat avui, però va passar ahir al migdia, com Art explicava, l'he estat mirant, l'he estat xafardejant, i la veritat és que el que deia ara l'Eduard, allà al Tàmesi, amb vistes al London Eye, era una passada, i clar, 15 anys sense seu de la penya blaugrana a London, doncs és una pena, especialment per la gent que hi treballa, però també per aquest col·lectiu del Barça que va allà a seguir l'equip.
Va, acabem de repassar l'última hora de l'Espanyol i del Girona abans de tancar la tertúlia. Joan Camí, què tal? Bona nit.
Bona nit.
A les 5 de la tarda, abans que comenci el partit del Girona, que serà a partir de les 6 del Martínez Valero, començarà l'Espanyol Getafe a Cornellà al Prat. Avui Ramis ha reconegut, Joan, que l'aturada nadalenca els ha anat bé per descansar, i s'ha rendit a Pepe Bordalás, a qui ha elogiat pel que ha aconseguit amb l'equip.
Sí, els blanquiblaus encadenen 4 jornades de Lliga sense guanyar, són a 3 punts de l'ascens directe, i avui Ramis ha admès que l'equip necessitava carregar piles després d'acabar amb males sensacions l'últim partit abans de Nadal. La propera jornada de Lliga, d'aquí a 2 dissabtes, al camp del Racing de Ferrol, és importantíssima per les aspiracions de l'Espanyol de pujar directe, l'objectiu de la temporada, i és per això que el partit de demà contra un primera com el Getafe és una bona pedra de toc per veure com ha tornat l'equip de les vacances. D'entrada, Ramis ha elogiat i de quina manera el seu homòleg Pepe Bordalás, un tècnic que precisament no acaba de generar gaire consens al món del futbol.
Mira, el Getafe es el equipo que más se parece a lo que quiere su entrenador y lo hace muy bien. Si me dices, ¿te gustaría que tu equipo sea agresivo, intenso y eso como lo es el Getafe? Sí, luego tengo unas diferencias y lógicamente tiene unas cualidades colectivas, individuales, unos y otros.
Ramis té les baixes de Melamed, Sadik, Lazo, Oscar Gil i Víctor Ruiz, per un partit que seguirem en directe als Superesports de RAC1, com deies abans. Per cert, el tècnic de l'Espanyol no s'ha mullat sobre el mercat d'hivern, diu que estan estudiant possibles incorporacions i ha descartat que la prioritat sigui un central.
Un partido complicado, difícil. Lo que pensamos hoy es que mañana tenemos que tomarlo en serio porque va a ser un partido...
Espera, aquest és Ancelotti i encara no li toca Ancelotti, perquè demà sí, Carlo, demà Carleto juga al teu Real Madrid, al camp de l'Arandina, un equip que es cuia a la segona federació. I com dèiem i com hem sentit, aquest migdia ha parlat l'entrenador de Madrid.
Sí, que ha destacat en roda de premsa que no serà un partit fàcil i ha recordat la importància que li donen a la Copa del Rei.
Complicado, difícil, lo que pensamos hoy es que mañana tenemos que tomarlo en serio porque va a ser un partido difícil, complicado, que intentaremos de ganar porque es una competición que a nosotros interesa mucho.
El tècnic italià també ha fet referència al bon moment de forma de l'equip i ha parlat sobre els objectius pel partit de demà.
Que podemos sacar nuestro mejor nivel, que hacemos un partido serio, listo para luchar, competir, como siempre. Yo creo que en este sentido no tengo dudas, tengo mucha confianza, porque el equipo en este momento está enchufado, motivado, y creo que estamos muy bien focalizados en el partido de mañana.
A més, Ancelotti ha dit que Mendy no entrarà a la convocatòria, mentre que Camavinga, ja recuperat, sí que hi serà. També ha explicat que donarà descans a Toni Kroos, que té unes petites molèsties al turmell, a Tchouaméni i a Vinícius, que no viatjaran a Aranda de Duero. A més, ha dit que el porter titular serà Kepa i que Arda Güler podria formar part de l'onze inicial.
Arda Güler, és jugador encara, del Madrid?
Sí, sí.
No l'hem vist, potser demà,
bueno, demà veiem. S'ha donat un paradigma, que és que ha acabat agotant Vitor Roque abans que Arda Güler.
Sí, sí.
El que semblava impossible a l'estiu, eh?
Sí, sí. Sí, sí. És curiós.
I mira que se'n va parlar d'Arda Güler.
Sí, sí. Vull dir, quan es parlava que el Barça fitxava els dos, fins i tot, i al final, clar, un el deixaven fins vés a saber quan, i ha acabat jugant abans Vitor Roque. Sí, sí.
De totes formes, veurem, perquè també vam fer molta cunyeta amb Militao, jo el primer, i després...
No, és un bon jugador.
S'ha passejat, vull dir, veurem quan comenci a estar figuler del que és capaç.
Bueno, jo tinc certa curiositat per veure si és un jugador que pot marcar diferències des de l'inici o no.
I ara que dius això de fer conya amb segons quins fitxatges, també Marcelo va arribar a un mercat d'hivern i va acabar sent capità del Madrid, va guanyar 5 Champions.
Guain, també.
No crec Guain, que... també molta mofa.
I vull dir que compten fer aquestes bromes, perquè el Madrid té tendència a que li surtin bé aquestes coses.
El que he escoltat que hi ha diversos equips interessats en la cessió d'Arda Güler, el que penso tindria bastant de sentit esportivament. Sí.
Facin com Kubo, tot i que després no el van repescar, no? I el van perdre, però...
Em porta la tertúlia de la setmana passada on parlàvem dels processos,
de la paciència,
de no cremar abans d'hora. És normal que pensis en una sessió per Güler.
Sí, sí. Un minut per sobre de dos quarts d'una de la nit. Tancarem la tertúlia i ara de seguida me'n vaig cap a Aranda del Duero, perquè parlarem amb l'únic jugador català que té l'Arandina per copsar les sensacions en les hores prèvies a aquest partit de semis de final entre l'Arandina i el Real Madrid. També amb una història curiosa vinculada amb una persona de la casa, d'aquí de RAC1, que ara de seguida desvetllarem. Abans, Albert Nadal, Albert Fernández i Toni Joan Martí. És hora d'anar cap a casa, és hora d'anar a dormir i...
Deixar si iguals camells.
Deixar iguals camells, important, o el que vulgueu. Millor aigua, si és aigua, sí. Millor que una altra cosa.
Sí.
I ja està. I esperar que, no?, que porti una mica de carbonet.
Veurem demà, Toni... a veure què és el que ens deixen.
Ah, sí, sí. Bueno, sí, sí. No sé si us ho portat bé o no. Gràcies, en qualsevol cas, per formar part d'aquesta tertúlia de la nit de Reis. Una abraçada.
A vosaltres.
Adéu, bona nit.
I com deia ara el Joan, l'Arandina, un equip de segona federació, demà intentarà donar la gran sorpresa contra el Real Madrid. El partit és a 9:15 de la nit, ens enganxarà, de fet, pràcticament en ple t'ho diràs, a l'inici del t'ho diràs al final del partit. Doncs bé, a l'Arandina hi ha un jugador català, només hi ha un jugador català a l'equip, és el Haji Tesai, d'anglès. Hola Haji, què tal? Bona nit.
Hola, bones, bona nit.
Bona nit. Primer de tot, com va la setmana, Haji? Perquè imagino que... està sent especial, ja només de mitjans de comunicació, etcètera, etcètera, suposo que és una setmana molt especial.
Sí, la veritat que sí, que és una setmana molt especial, una setmana que mai havia viscut jo en la meva vida, que és il·lusionant, la veritat.
Està tot venut aquí a Aranda del Duero per veure el partit?
No, és que la mala sort que han tingut que esperar una mica tard per vendre les entrades per un tema de seguretat i les han començat a vendre fa dos dies, però ara crec que hi ha dos grades de quatre acabades i un, crec que queda una i mitja o així.
Quanta gent?
Suposo que avui les acaben.
Quanta gent i cap en aquest camp?
Amb les supletòries han dit que entre 8.000 i 10.000.
8.000? Entre 8.000 i 10.000 persones, déu-n'hi-do. Per tant, tindreu un bon suport de l'afició. És impossible, Haji, que l'Arandina elimini el Real Madrid?
No, impossible no és. És difícil, però impossible no és. Perquè sempre s'ha vist que a Copa del Rei sempre hi ha alguna sorpresa. I espero que siguem nosaltres.
A nivell personal, què suposa aquest enfrontament per tu?
És algo molt especial a la meva carrera. És algo que potser qualsevol futbolista voldria tenir algo d'aquest estil a la seva carrera i el seu perfil futbolístic, i jo tinc la sort de poder disfrutar-ho demà al partit.
S'ha filtrat fins i tot que d'alguna manera ja us heu repartit les samarretes que demanareu al final del partit del Real Madrid. No sé si és veritat o no. A tu et relacionen amb la de Luka Modric. Això és veritat, Hagi, o no?
No, sí, és veritat, però no és les que ens donen al partit, eh? És directament el Madrid ens ha demanat com, ens ha dit que ja ens les donava directament i que féssim una llista de les que ens agradaria tenir.
Ah, sí? Això és iniciativa del Real Madrid, eh?
Iniciativa del Real Madrid, sí. I nosaltres, pues, la llista els hem enviat i, pues, Florentino, pues, ens la regala perquè sí.
Pues mira, per regal de Reis, de Florentino, Florentino sí. Pérez, fantàstic. I la de Modric, per què, doncs?
Estava dubtant entre Rodrigo i Modric, perquè Rodrigo ara mateix és dels meus jugadors preferits, però Modric per el Balón d'Oro, i que a sobre li queda poc al Madrid, pues, dic, no hi ha cap altre Balón d'Oro allà. Dic, bueno, la de Modric i ja està.
Molt bé. Sempre has estat més del Barça, del Madrid o d'un altre equip? De qui, amb qui simpatitzaves, Hagi?
Quan era petit era del Barça, però ho vaig deixar de ser l'època que l'Eto'o i Ronaldinho aquests van marxar del Barça, la veritat. Em va fer mal que marxessin i ho vaig deixar de ser.
I vas passar al Madrid o quin altre equip?
No, ara la veritat no soc de ningú equip en especial.
Val. Doncs mira, que curiós que ho deixessis de ser o que t'encansessis una mica en aquella època. Home, potser em podries haver dit el Girona perfectament, perquè ets d'allà i déu-n'hi-do com està jugant l'equip de Mitchell.
No, déu-n'hi-do com estan, i jo la veritat m'alegro molt de que estiguin aconseguint tots aquests èxits, però jo amb el Girona els apujaré a mort, perquè és que és la nostra ciutat, i espero que a veure si poden seguir en aquesta línia i guanyar la Lliga, la veritat.
En Hagi ara juga una categoria semiprofessional, podríem dir, però la veritat és que va començar gairebé des de baix de tot. A quins equips vas jugar aquí a Catalunya, Hagi?
Vaig començar a l'Anglès quan era més petit, que és l'equip del meu poble, i vaig estar fins a, crec que, infantil o així. Mm. I després ja em vaig passar a la Cellera, que és el poble del costat. Mm-hmm. I allà vaig estar fins a juvenil de primer any, i vaig marxar a Llagostera. I allà a Llagostera vaig estar 2 anys. Quan ja vaig ser amateur, vaig marxar al Caçà, a Segona Catalana.
Déu-n'hi-do, quin tour.
Sí, he fet una mica de tour, la veritat. Després de Segona Catalana em va fitxar el Farners de Primera Catalana, i llavors ja vaig sortir de Catalunya i vaig anar a jugar a Cuenca, que és a les Pedrenyeres.
Mm. Per què aquesta decisió de marxar de Catalunya i anar, diguéssim, a un altre lloc, en aquest cas d'Espanya, a intentar jugar a futbol?
Perquè és que amb el meu representant em va dir que, mira, em va preguntar, em va dir, t'agradaria anar a jugar fora? Va ser així, tal qual la pregunta. I li vaig dir, hòstia, doncs mai m'ho havia replantejat. I li vaig preguntar quin equip seria i tot. Em va dir que era aquest equip, que era un equip humil, que estava de tercera divisió, però bueno, que per almenys donaria el salt. I li vaig dir, hòstia, doncs per què no? Doncs intentar-ho i a veure si em surten bé les coses i poder complir el somni d'algun dia ser futbolista, i es tenia que començar d'aquesta forma.
I com diries que ha estat el camí fins a arribar on ets ara? Diguéssim que és la categoria més alta on has estat mai.
Ha sigut dur per marxar de casa jove i tot, però per lo menys, o sigui, sempre dic que m'ha valgut la pena per ara mateix estar on estic.
La teva família la tens aquí a Catalunya, a la província de Girona?
Sí, tots estan anglès.
Tots anglès, eh?
Sí.
Hi ha una persona en aquesta casa, a la redacció de RAC1, que coneix molt bé el Hagi Cessai, i no tan sols això, sinó que va compartir equip amb ell fa uns quants anys. És una de les productores del versió RAC1, l'Eva Jou. Hola, Eva, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Bé? Quan i on vau jugar junts, Eva, amb el Hagi?
Mira, amb en Hagi, que per cert, hola, Hagi, bona nit.
Pots saludar.
Que feia bastants anys que no parlàvem pràcticament i m'està fent molta il·lusió. Mira, amb en Hagi vam jugar junts des de Benjamins fins a Infantil, que és quan jo vaig haver d'anar-me'n a un equip femení perquè ja s'acaba l'etapa de poder jugar amb nois. I en Hagi, he de dir que era davanter.
Era davanter, eh?
En Hagi era davanter, que em sembla que ara ets lateral, no, Hagi?
Sí, em va agafar un entrenador i em va dir, mira, si vols triomfar...
Ostres!
De lateral, T'han anat reconvertint. Potser de davanter vas passar migcampista i de migcampista a lateral, no sé com va anar això.
No, directament.
Directament,
de davanter a lateral. Sí,
de davanter a lateral.
Ostres, doncs jo el recordo un molt bon davanter. També és veritat que jo els meus coneixements de futbol són molt bàsics, però com a mínim de petit era un davanter molt ràpid, i que tenia molt gol. Jo, és, si em preguntes per en Hagi, és el que més recordo.
Heu mantingut la relació des d'aleshores? Des de què? Fins als 13 anys, has dit, més
fins,
o menys?
Sí, fins als 13 vam jugar junts, el que passa és que també anàvem junts a l'institut.
Va.
Llavors, fins a batxillerat, sí que ens anàvem veient cada dia,
Sí, 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 sí.
No, no, molt bé, molt bé. I aleshores, dels últims anys, poca relació, no? Allò, la mínima possible, però sí que, no sé si us heu vist en algun moment o...
No sé si us recordes, Hagi, que aquest estiu ens vam trobar per casualitat?
Sí, 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 me'n recordo, sí.
Doncs mira, va ser això. Potser no ens veiem des de l'institut, pràcticament et diria que sí, que no ens veiem des de l'institut, i un dia per casualitat ens vam trobar, vam estar parlant, i fins avui, ja no havíem tornat a parlar.
Déu-n'hi-do, no sé si tu pensaves que arribaria on ha arribat, i encara té carrera per endavant, el Hagi.
Clar, a veure, aquestes coses esportivament jo crec que són molt difícils de predir, hi ha mil factors, lesions, etc. Però sí que és veritat que, si em dius, per qui d'aquell equip posaries la mà al foc perquè pugui dedicar-se al futbol? Jo crec que et diria en Hagi. Sí, vull dir, era el, jo crec, dels que més talent tenia, que és molt fàcil dir-ho ara, no?, que és el que ha passat, però sí, sí, era el que tenia més aptituds.
Te'n recordes o recordes alguna cosa d'aquella època, Hagi, o la memòria et juga una mala passada?
Me'n recordo d'algú, però és que jo la memòria... Ara mateix no me'n recordo de tot, però de sí que em venen flaixos del cap d'aquella època.
Continua jugant, Eva, o no?
No, jo no. Jo em vaig lesionar dels creuats amb 17 anys i vaig decidir deixar-ho. També és veritat que, veure, per mi era un hobby, Vull dir, no tenia cap tipus d'aspiració, però sí, sí, a juvenils vaig plegar.
I ara demani que sigui per veure el Hagi jugar contra el Madrid, potser,
home, sí.
Potser com a mínim,
sí, sí, sí.
No? Te'l poses, no sé si uns minuts o tot el partit, però...
Intentarem tot el partit, sí, sí, em fa moltíssima il·lusió. Sí, sí.
Ve algú de la família, Hagi, a veure el partit o no?
Sí, ve tota la meva família i els meus amics també.
Tothom, És a dir, que sí. Tothom tindrà entrada per veure't.
Sí, sí, hem tingut que aconseguir entrades per tothom.
Bueno, així m'agrada. Eva Jou, moltes gràcies.
A vosaltres.
Per explicar-nos aquesta curiosa història, aquesta relació que hi ha amb una persona de la casa, amb l'Eva Jou i amb el Hagi Cesai, que demà jugarà contra el Real Madrid. Hagi, no sé si proposar-te un pacte. Si demà, pel que fos, sona la gran campanada i doneu la sorpresa i elimineu el Madrid, et sembla bé que tornem a trucar quan tinguis un moment, durant la celebració, que suposo que serà llarga, i la nit també. Et sembla bé que tornem a trucar i et felicitem?
Ah, sí, sí, clar, cap problema.
Doncs tant de bo que l'Argentina demà doni la campanada, elimini el Madrid i puguem saludar una altra vegada el Hagi Cesai, que jugarà demà el partit probablement més important de la seva vida contra el Real Madrid en aquests setzens de final de la Copa del Rei. Hagi Cesai, ha estat un plaer. Molta sort demà i també durant tota la temporada en aquesta segona federació.
No, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. I a tu, Eva, fins la propera.
Fins la propera, adeu.
RAC 1. Dimarts 16 de gener, el Palau de la Música Catalana celebra el centenari de Victòria de Los Ángeles.
Mercedes Gancedo, Montserrat Seró i Carles Patxón interpreten cançó catalana de Toldrà Montpou i Montsalvatge, acompanyats per l'Orquestra Simfònica Victòria de Los Ángeles, dirigida per Pedro Pardo. Passat, present i futur de la lírica catalana.
Entrades a palaumusica.cat. RAC 1. Tots som 1.
La volta al món.
Som-hi, que avui començarem a fer la volta al món d'una manera diferent. Ara de seguida saludo en Jaume Naveira i en Joan Camí, però abans vull parlar d'una història curiosa d'aquestes últimes setmanes. El dimarts 19 de desembre, als Estats Units, es va fer el draft de la MLS, de la Lliga Nord-Americana de Futbol. I com en totes les grans lligues, igual que a la NBA o a la Lliga de Futbol Americà, la NFL... A la MLS també hi ha draft. Els equips poden escollir els millors futbolistes de les lligues universitàries d'arreu del país. Doncs bé, al draft s'hi va presentar un català, el Pep Casas, nascut a Barcelona i escollit en el número 61 per l'Inter Miami. L'equip on la temporada que ve hi jugaran Leo Messi, Luis Suárez
Sergio Busquets i Jordi Alba, entre d'altres futbolistes. Hola, Pep Casas, bona nit.
Hola, bona nit, Gerard.
Bona nit i enhorabona, primer de tot, per ser escollit al draft de l'MLS. No sé si tu esperaves o no.
Gràcies, gràcies. Pues mira, sabia que hi havia la possibilitat, però no m'ho esperava tampoc, pues, per un tema de l'edat i per un tema de, també amb els limitats llocs, limitats places que hi ha per jugadors internacionals, pues no m'ho esperava.
Potser hauria d'haver començat per aquí. Què hi fa un català com tu jugant a l'Universitat de North Carolina, Wilmington, ho dic bé?
Sí.
Què hi fa un català allà?
Pues mira, vaig vindre aquí el 2019 als Estats Units, després d'acabar juvenil, aquí al futbol català, i vaig decidir amb els meus pares que la millor opció era, pues, anar a estudiar als Estats Units. A més que podia jugar 4 anys més, pues, a un nivell, pues, que li pots dir, més formatiu. En comptes de sortir aquí quan tens 19 anys i ja te'n vas a jugar, pues, a primera, segona regional o jo que sé, el que sigui, i ja competir directament i tal, pues, hi havia l'opció aquesta d'anar a becat, aprendre anglès, pues, una nova cultura tal, i jugar a instal·lacions superxules amb bons entrenadors, companys de tot arreu, i pues, vam decidir això i pues, mira, al final ha sortit bé.
Abans aquí a Catalunya havia jugat en categories inferiors a uns quants equips, no?, del futbol català.
Sí. Sí, mira, vaig començar a l'escola del Barça, vaig estar allà 3 anys, després vaig sortir, vaig jugar, crec que era la Bordeta, vaig passar pel Júnior també, a Sant Cugat, vaig passar per l'Europa, després vaig estar 3 anys a l'Europa, fins que juvenil, vaig estar juvenil la primera, juvenil D, i pues mira, se'm van pensar que no tenia nivell per anar al juvenil C, i vaig buscar-me la vida i vaig trobar el Josep Maria Jané a categoria nacional, i vaig estar 2 anys amb ell, aprenent molt, i el segon any ja va era, jo era tercer any de juvenil, vaig acabar i me'n vaig anar a l'agost als Estats Units.
I com funciona això del draft, Pep? Et veuen i t'escullen ells? Et presentes tu? Com funciona un draft de la MLS? Perquè aquí no en tenim ni idea, evidentment, i si no rebusques i t'informes, és difícil també saber com funciona aquest draft.
Pues, sí, el draft la veritat és que és una mica confós. Bueno, en general tot com funciona. Tot el futbol allà als Estats Units és dur d'entendre, quan el futbol universitari també molt, molt complicat. Va tardar un bon temps en entendre-ho. Però bàsicament, pues, per entrar al draft, crec que tens que tindre l'interès d'algun equip de la MLS. I de llavors, amb aquest interès, tu ja ets elegible. Crec que hi havia 400 jugadors dels 80, crec, possibles que podien agafar. Crec que són 3-4 cada equip. I, pues, per exemple, jo amb l'Inter de Miami, jo ja havia estat parlant amb un dels scouts que ens havia vingut a veure, i ja havia, per exemple, anat a entrenar amb ells i altres 15 o 20 jugadors d'altres universitats al juny. I res, vam estar allà un parell de dies tothom sabent que el draft era el desembre.
Sí.
Pues vam anar al juny, entrenar un parell de dies, tal, i ens van dir, bueno, ja seguirem en contacte, tal, seguiu preparant-vos i a veure. I, bueno, pues, els va agradar el que vaig fer durant la temporada, i el dia del draft, que són així els americans, no m'havien dit res abans. El meu entrenador ja sabia que hi havia bastant interès, però no se sap, ells no diuen res. Perquè el tema del draft és que algú et pot agafar abans. A mi em puc... Si a l'Inter de Miami em diu, ostres, t'agafarem 100%, potser ve algú i m'agafa.
Ells no tenen la certesa al 100%, exacte, de que t'escolliran.
Per això, i de llavors també els jugadors podrien jugar, saps? A l'hora de negociar amb altres equips, a l'hora del draft. Clar. Llavors no diuen res, fins un parell d'hores abans del draft ja començo a parlar amb ells, i tal, i mira, pues,
i com te n'assabentes? Com te n'assabentes tu de tot plegat?
Pues me n'assabento, la veritat és que al matí següent.
Carai.
Estava el draft comença a les 9 de la nit aquí, i dura i dura, i jo estava veient, però venia de viatjar als Estats Units, perquè jo m'acabava de graduar i venia per portar un jet lag i no aguanto. Jo a les 12, 11 i pico ja dormo, i a l'Inter de Miami li faltava un pic, crec, o dos, li faltaven dos pics. I dormo, però clar, el meu germà, el meu pare, tal, estaven, no estaven amb mi a la mateixa casa, però ho estaven veient. I clar,
tothom escrivint-te,
eh? Sí, a la una del matí, que creus, quan va sortir el meu nom, escrivint-me, trucant-me, tal, però bueno, jo estava completament torçat allà al llit, que no m'aixecava ningú. O sigui, que em vaig enterar pel matí.
Entenc que algú de l'Inter Miami es posa en contacte amb tu, no?
Sí. Jo ja havia estat parlant aquesta mateixa tarda amb el head of scouting, crec que és, i bueno, i ja pues m'escriu al moment de draft, jo no li responc, jo li responc hores després. Però bueno, suposo que ja... Bueno, ja li vaig explicar que venia amb jet lag i tal. I això, pues res, ja he parlat amb el jefe d'equipo i tal, i res, molt bé, ara ja aniré cap allà.
Quan te'n vas?
Marxo el dia 6.
Val, dia 6, és a dir, demà directament ja cap allà, cap als Estats Units. I ara què? Però entrenaràs amb el primer equip? T'han dit alguna cosa? Què faràs allà? Ho saps o encara no?
La veritat és que no he preguntat gaire cosa. Jo m'he estat entrenant aquí. I la veritat és que és un premi i així m'ho prenc. Jo crec que començaré a entrenar amb el segon equip, però també hi haurà entrenaments amb el primer equip, perquè jo sé que ells pues pugen i baixen jugadors, i jo crec que sí, que aquestes 3-4 setmanes que estigui ja entrenaré amb el primer equip, segur.
Clar, tu ets del Barça, no, Pep?
Sí, clar. Molt jo soc del Barça. Des de petit, i veure'ls aquells allà, clar, no és que et draftegi qualsevol altre equip, saps?
Sí, no, ho dic per això, perquè seria un somni poder coincidir amb Messi, Busquets, Alba, Suárez, gairebé, no sé si un dels dies més especials de la teva vida, poder coincidir un entrenament amb aquests quatre, ja només un entrenament, ja no dic un partit o tota una temporada, eh?
Sí, no, passar-li una pilota a qualsevol d'aquests, ja està. Ja he fet el que tenia que fer. Però bueno, jo crec que si s'ha deixat treballant i tal, pues potser li faig una assistència al Messi, cuidao.
Tens clar que li diries si el veus al Leo o no? Home, no, com a mínim de dir, ei, que soc d'aquí, de Barcelona, soc culer, com a mínim això sí que potser...
Bueno, li diuen dir tantes coses aquests, els pobres, que jo saludaria, el saludo i ja està.
I poca clar, cosa més, molt de respecte.
Sí,
molt de respecte.
Com companys, clar, ja, sí, pues, si tinc la sort d'anar amb ells, que van a Japó, el primer equip va a Japó, se'n va a Arabia Saudita també, tal,
sí.
Pues, llavors ja miraria de parlar una mica més.
Amb Busquets tens alguna anècdota, no, crec?
Sí, ostres. Amb Busquets, pues, vaig comprar unes botes Nike amb 17-16 anys que tenia, i no sé de què vaig mirar el mail de rebot. Em va sortir mail, concurs o tal, has guanyat, i total que era anar a la ciutat esportiva amb aquest nou model de Nike que havíem fet, entrenar amb el Busquets. I érem de llavors com 30 persones, no sé quin número exactament, i va vindre el Busquets i vens un rondos i tal. No crec que se'n recordi, però jo sí.
No, tant de bo repeteixis aquest rondo ara d'aquí uns dies. Sí, al Japó, a l'Aràbia Saudita, a Miami mateix, però tant de bo sí, que repeteixi.
El jardí de casa seva, si
vols. On sigui. Pep, t'anirem seguint. Que vagi molt bé aquesta aventura pels Estats Units. Que la gaudeixis molt, que l'aprofitis, i molta sort durant tota la temporada, en aquest any natural, com són les temporades als Estats Units. Moltíssima, moltíssima sort. Anirem seguint aquí a RAC1. Una abraçada molt gran.
Gràcies, Gerard. Una abraçada.
I després d'aquesta conversa amb el Pep Casas, rematarem la volta al món amb els habituals, amb el Joan Camí, que corre per aquí. Camí, que estàs per aquí.
Aquí sóc.
I també el Jaume Navera. Hola, Jaume, bona nit.
Què tal, Gerard? Bona nit.
El Navera, que encara no se n'ha anat a dormir. No. L'he demanat als Reis a veure si poden passar una mica més tard, Jaume? I de moment encara aguanta, desperta el Naveira. A veure, va, que és un cap de setmana de Copa Anglesa, de Copa del Rei també, però de Copa Anglesa, es juga la tercera ronda. Hi ha una història interessant, Naveira, perquè aquesta setmana, demà, diria, si no m'erro, es juga un Newcastle-Sunderland. Això és un partit de màxima rivalitat, no, Anglaterra?
Sí, sí, sí. Demà tornen a veure's les cares a 2:45 del migdia en partit de FA Cup, aquests dos equips que realment tenen una rivalitat enorme. El que passa és que no juguen cap partit des del 2016, perquè aquell any, al final de la temporada 15-16, doncs el Newcastle va baixar a la Championship. És veritat que van pujar el primer intent, però quan ells havien tornat a la Premier, doncs ja no hi era el Sunderland, que va tenir doncs una travessia pel desert bastant important, perquè de fet encara no ha tornat a la Premier. Porten doncs 7 anys fora de la màxima categoria. I bé, doncs és una història de rivalitat la que ve entre els dos clubs i les dues ciutats des de fa molt de temps. Si parlem a nivell ciutat, o sigui, la cosa ve a nivell ciutats, la cosa ve des del segle XVII, des de la Guerra Civil anglesa, o sigui, imagina't del que estem parlant, no? I bé, doncs al final hi ha hagut polèmica en la prèvia d'aquest partit perquè diguem que hi ha hagut un excés d'amabilitat per part del Sunderland a l'hora de decorar un dels bars del seu estadi. Demà el partit es juga a camp del Sunderland i a la zona d'Hospitality, dedicada als aficionats del Newcastle, on, que és la zona on hi ha les entrades més cares, doncs hi havia diversos lemes del Newcastle com We are United, How are the lads, que significa endavant els nois en aquest dialecte, no?, del nord-est d'Anglaterra, o Cheer up Peter Reid, que originalment era una cançó creada per aficionats del Sunderland per elogiar Peter Reid, un entrenador seu del 1995 al 2002, però que després els aficionats del Newcastle van fer una versió doncs, molt més insultant d'aquesta cançó. Bé, doncs aquesta situació ha provocat una allau de crítiques dels aficionats del Sunderland, que ha provocat que el club s'afanyés doncs, a treure tots aquests missatges d'aquest bar i tots aquests eslògans pro Newcastle i a fer públic un comunicat on el propietari del club, el francès Kirill Louis Dreyfus, de la mateixa família que fa alguns anys doncs, eren propietaris de l'Olympique de Marsella, doncs, ha hagut de demanar perdó a l'afició i comprometre's a fer canvis al club perquè coses així doncs, no tornin a passar. Mentre els aficionats del Sunderland mostraven el seu enorme descontent a xarxes, doncs, òbviament la gent del Newcastle doncs, hi ha sucat pa i segurament ho faci durant molt de temps. De fet, avui Marco Gabbiadini, exjugador del Sunderland, deia a la BBC Radio que la gent del Newcastle estaria fent mofa durant els propers 50 anys. Dit tot això, doncs el partit és interessant en l'aspecte futbolístic. El Sunderland doncs, és un dels millors equips de la Championship en aquesta temporada. Són 6 anys, o sigui que ara mateix doncs, estarien en posició de disputar play-off descents de la Premier. És el tercer equip que més possessió de pilota té a la segona divisió. Té un equip molt jove i segurament la seva gran estrella és Jude Bellingham, el germà petit de Jude Bellingham, que té 18 anys, dos menys que el futbolista del Real Madrid. I tenint en compte que juga a Sunderland, que els locals estan a bon nivell i que el Newcastle té mitja plantilla de baixa, literalment, doncs no és descartable que demà els Eddie Howe hagin de patir més del compte, no?, contra el seu etern rival.
T'imagines que a mi al bar de Cornellà al Prat amb bufandes blaugranes i algun lema culer? No, eh?
No sé el que podria passar. Si això passa alguna vegada.
Millor no temptem la sort, eh?
No, millor que no. Però una cosa semblant ha passat amb aquest Newcastle al Sunderland. El partit del cap de setmana en el futbol internacional, el partit de la Superliga, si existís,
no,
es juga diumenge entre l'Arsenal i el Liverpool a 6:15 de la tarda. És un partit que ja vam veure fa qüestió de dies, no, Camí?
Sí, i un partit que, bé, doncs les expectatives són molt altes, com ho era fa un parell de setmanes, és cert. De fet, vam estar fent aquí el partit amb el Naveira i no va ser el partit que ens esperàvem una mica més. En qualsevol cas, evidentment, doncs passaran coses. I un partit marcat per les primeres crítiques que comença a rebre l'Arsenal de Mikel Arteta, molt tímides, perquè evidentment la feina que està fent és espectacular, sobretot pel que fa a com està tractant a la pedrera, no?, a l'acadèmia de l'Arsenal, que no està donant gaires oportunitats i que es considera des d'Anglaterra que és un equip massa rígid, massa estructurat i que no permet doncs, que hi hagi un pla B, un pla C en determinats partits. Ho hem vist aquesta aturada de la Lliga Espanyola, que sí que hi ha hagut partits a Anglaterra que l'Arsenal li ha costat. De fet, va perdre contra el Fulham i està potser en un mal moment, tot i que evidentment segueix estant a la part alta de la classificació, i el Liverpool, que ve de fer aquell partidàs a casa el dia 1 de gener sense Mo Salah, una de les seves grans estrelles, que estava en un moment de forma espectacular i que no hi serà, almenys durant el mes de gener.
Sí, per la Copa d'Àfrica es disputa també la Copa d'Àsia, la setmana que ve comencen aquestes competicions i en parlarem si podem una estona de la Copa d'Àfrica i de la Copa d'Àsia, de la setmana que ve, com dic, divendres de la setmana que ve, crec que aquell cap de setmana ja comencen aquestes dues competicions que s'emporten a molts futbolistes que estan a l'elit del futbol i que durant un mes o el que estiguin vives les seves seleccions no poden jugar. Un minut i la una, us rematarem amb els jugadors que creieu que d'aquí uns anys poden fer la volta al món. Quin és el teu camí avui?
Adrián Masilu és un futbolista de 18 anys que acaba de fitxar el Brighton pel tema del Brexit. Els equips anglesos no poden fitxar jugadors menors de 18 anys de fora d'Anglaterra, per tant han hagut d'esperar que fes 18 anys. L'han incorporat aquest 1 de gener, ja l'havien fitxat abans, i veurem què passarà amb ell. En principi el cediran, va dir De Zerbi fa uns dies. És un extrem esquerrà, 1,87 m, és molt alt, molta presència física, és un dels grans talents romanesos, internacional ja sub-21, ha jugat prèvies de Champions, ha jugat prèvies d'Europa League, s'ha incorporat al Brighton, en principi pel sub-21, buscaran una sessió, però en qualsevol cas, un altre talent jove que aposta pel Brighton, com és el cas de Bonanote, com és el cas de Baleba, com és el cas de Julio Enciso, doncs ara aquest talent romanès, Adrián Masilu, extrem dretà, ell és esquerrà, juga camp a canviar de 1,87 m, molt interessant.
I el teu Naveira, qui és avui?
Doncs mira, Alen Obando, de Barcelona de Guayaquil, és un davanter de 17 anys que porta mesos sent relacionat amb equips molt importants del futbol europeu. De fet, del que primer es va parlar és del City Football Group, però ahir el president de Barcelona va dir que era el Paris Saint-Germain, i ho va dir públicament, el que estava molt interessat en ell i que havia fet una oferta agressiva per fer-se amb els seus serveis. Obando, de moment, només ha jugat 7 partits a primera divisió d'Equador, havent marcat un gol, però veient-lo jugar, s'observa un davanter amb un físic molt desenvolupat per la seva edat. Fa gairebé 1,90 i és un jugador prou fort, és un molt bon rematador de cap, també és un futbolista amb una gambada prou potent, però que a nivell tècnic doncs, es nota que encara ha de polir diversos aspectes, no? Com la passada, el regat o els controls. Dit això, sembla clar que a Europa li veuen un gran potencial, perquè, com diem, doncs, segons el president de Barcelona, també el Crystal Palace ha fet una oferta formal, menor que la del Paris Saint-Germain, i d'altres equips importants també han preguntat per ell. El propi mandatari de Barcelona va dir que la Juventus, el Borussia Dortmund, el Hoffenheim, el Leipzig o l'Stuttgart, bé, com veiem sobretot equips de la Bundesliga, doncs són alguns dels equips que han preguntat per aquest Alen Obando, que com diem doncs és molt jove, té 17 anys, i que aquest any ha jugat al sud-americà sub-17 i també al Mundial sub-17.
També t'he de dir que els presidents d'aquests clubs sud-americans acostumen a dir que han rebut moltes ofertes de molts equips i d'equips molt importants pels seus futbolistes, però farem cas del president del Barcelona de Guayaquil i seguirem el futbolista que ens comenta també el Jaume Naveira. Naveira, porta't bé. Bona nit de Reis.
Intentarem portar-nos bé. Vinga, bona nit.
Una abraçada. Camí, gràcies, eh?
Bona nit.
Una de les notícies del dia, la victòria del Barça davant el Baskonia amb una reacció monumental, ho hem viscut a l'inici del Tu diràs. Ara de seguida escoltem i sentim protagonistes. Abans, però, poc abans de la mitjanit, també us hem explicat el final del partit més llarg de la història de l'Eurolliga, que passa directament als llibres d'història del bàsquet mundial, Dani Aguilar.
Sí, amb una victòria del Real Madrid, tot val a dir-ho, noi? Però que en definitiva és així. Han estat 3 hores i 6 minuts de partit, resultat final, Real Madrid 130, FC 126. Després de 4 pròrrogues començaríem i no acabaríem amb els rècords de l'Eurolliga, però te'n dic alguns, el més llarg de la història, com t'he dit, el de més puntuació amb 256 punts, el primer partit en 4 pròrrogues, de fet era el primer que també arribava a les 3, i tots dos equips, tots dos, han batut el rècord de màxima anotació, que era 123, i rècord també de minuts d'un jugador Shane Larkin, 53 i 11 segons. Per tant, de totes, partit per a la posteritat del Madrid, que es manté a més líder després de reaccionar de la derrota al Clàssic de dimecres.
Doncs partit històric del Madrid, Dani, que venia, com deies, de perdre davant el Barça, que tal com explicàvem al principi, ha protagonitzat una gran reacció i ha demostrat caràcter allargant el bon moment del Clàssic.
6 en 2 partits s'ha de consolidar. Avui ha estat un enfrontament molt irregular, molt bé a la primera part, horrorós tercer quart, però increïble reacció de la mà dels triples de Parker, de l'esperit i el punt d'honor de Parra, i sobretot, sobretot, gràcies a un dels millors jugadors que han passat els últims anys per al Palau Blaugrana. Després de l'exhibició davant el Madrid, el clàssic, avui Jan Vesely, 23 punts, 28 de valoració, però sobretot aquest lideratge omnipresent que ja va demostrar contra el Real Madrid. De fet, així en parlava Roger Grimau al postpartit.
El acierto en el tiro es fundamental en estos momentos, en este tipo de reacciones. Como te he dicho, varias de las situaciones de Jan hemos conseguido castigar su defensa de cambios. Luego ha hecho tiros de mucho mérito del jugador top que es, pero no solo en ataque, sino en cómo está comunicando, cómo está liderando a sus compañeros, cómo está defendiendo. Feliz de tener un equipo.
Vesely, que ha solvat pràcticament sol l'horrorosa dada de 20 pilotes perdudes, sigui com sigui, la remuntada juntament amb l'afició del Palau Blaugrana, que avui ha tornat a empènyer l'equip, que fa que el clic famós de Grimau sigui cada vegada més real. 2-2 al 2024, 2-2 dels 5 partits seguits a casa, que eren pràcticament un tot o res per al tècnic, salva les dues pilotes de partit que tenia i de quina manera diumenge a rematar a la plaça de cap de sèrie a la Copa contra l'Obradoiro a l'última jornada de la primera volta a la CB.
Que arrenca demà, on tindrem també la lluita definitiva per ser a la Copa. Encara queden dues places pendents.
Sí, a veure, comencem amb el calendari. Els catalans juguen demà dissabte a les 6, Saragossa-Girona, intranscendent aquest partit.